A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui 14 minuts del matí, és divendres 13 de març, la segona hora del matí, nosaltres dedicada com sempre a la família, al nostre temps de família, amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb dues qüestions molt interessants des del punt de vista que nosaltres formulàvem la pregunta, i en Roman diu, bueno, a veure com ho agafem això. Per una banda, aquella frase que segurament molts pares també pensen, bé, l'adolescència comença i es deu acabar algun dia o altre, perquè tot això, tot aquest cacau, es deu acabar un dia o altre. I en Roman diu, sí, diu, ara, a veure quan. I per l'altra, les anomenades, o mal anomenades, males companyies i, diguem-ne, relacions que d'alguna forma canvien o poden influir molt en el comportament de l'adolescent o de l'adolescent. Però una pinzellada només a l'entorn d'aquesta notícia, perquè allò, vivim molt bé i de tant en tant, pam, apareix per
l'horror.
Això mateix, apareix per televisió algú d'edat relativament jove o molt jove que ha protagonitzat quelcom que es desmarca absolutament de la vida quotidiana i de la nostra concepció de com entendre les coses. I és clar, cada vegada que li preguntem a en Roman, com sempre, ens posa tots aquells elements que acaben assenyalant que no tot és tan fàcil ni tot es pot jutjar d'una forma tan directa. Quan una persona fa això, és que no està bé.
Claríssim.
Això està claríssim, eh?
Claríssim.
Això, vull dir, no cal, segurament no cal ser especialista en res
per adonar-se,
sí. No?
I ja que no, ens dediquem a la família,
sí,
diríem que, òbviament, hi ha algo en lo familiar que ha fallat.
També està clar.
També està clar.
Perquè una persona no actua així per...
Per la mateixa raó que els que actuem o actuen d'una altra manera, tampoc ve de l'aire. Tot té una roda,
sí.
Efectivament, uns fonaments, és una construcció de personal, una forma de fer vincles, una manera, diríem, d'incorporar-se a lo social i d'incorporar a lo social... que aquí és òbviament tot molt fallit.
D'acord. No anirem més enllà, perquè en aquest cas, com en la majoria de casos, no tenim pas tots els elements.
Clar.
Però en tots els casos, ens has dit sempre, al final hem anat a petar, tots tenim dins nostre una part que negativa, poc raonada
sí,
molt visceral,
sí, molt salvatge,
molt salvatge, sí. D'acord, es pot definir així,
sí. Si volem dir natural, salvatge,
Anja,
i que diríem, i que és com qualsevol animal, inclús potser més que d'altres animals també, perquè diríem que els animals en estat salvatge són molt més controlats que un home salvatge,
D'acord.
És una cosa sèria.
D'acord.
Inclús, diríem, dintre de lo que és la cultura, l'acceptació del matar com una cosa, per exemple, com esport,
sí,
pot ser una cosa clarament tolerada. I això en el món animal no existeix. És que per esport ningú mata.
D'acord.
O sigui, maten per una raó o per defensar-se i normalment per menjar.
Per tant, tots tenim dins nostre una part, diguem-ne, salvatge, irracional, el que sigui.
Sí.
D'acord.
Destructiva, brutalment destructiva.
I que es pot desenvolupar de moltes formes i en molts graus.
I que, sí, diríem que justament la família ve a educar, a reprimir, a canalitzar,
d'acord,
a anar introduint, diríem, elements que porten a la renúncia i a sufocar aquestes qüestions. En ares de... la convivència, la vida social, diríem que es paguen preus, perquè són renúncies importants, no? Quan dius, no? primer vostè, això és absolutament cultural. Diríem, el natural seria passo jo, i els altres ja s'ho faran.
La vida, per tant, ens ensenya a administrar-nos, o ens hauria d'ensenyar, més o menys, a administrar-nos socialment.
Sí, la vida, per exemple, l'anacoreta no suporta els seus iguals. Per estar en estat pur i per s'aïlla. S'aïlla, diu, bueno, és una solució.
Una opció.
Una opció, perquè si no, doncs et toca està en contacte amb molts tipus de gent.
I per tant, aguantar aquelles coses que potser no estaries d'acord. D'acord. Segona qüestió. Oi que tots necessitem esbravar-nos en algun moment o altre?
Sí. Sí. A veure...
Quan dic esbravar-nos, vull dir, tots segurament ens contenim en alguns moments del dia o en algunes situacions i per tant, diguem-ne, ens som capaços de mantenir-nos en un cert equilibri, però hem de suposar que tots també necessitem moments on ens puguem deixar anar una mica.
Sí,
és
sí,
cert.
És cert. Les dues qüestions, agafaré la segona. Els nostres equilibris, diríem, entre tant, les circumstàncies vitals no els portin a situacions extremes, poden funcionar la mar de bé.
D'acord.
Però el que mai sabem és, arribada la situació X...
Què faria?
Què passarà amb el nostre equilibri, no? Pues, de vegades no aguanten els equilibris.
Interessant raonament aquest,
I sí, no, és que a mi em passa a la finalització d'alguns tractaments quan el pacient diu, bueno, ara amb això mai més. Dic, home, mai més.
No.
Tal com ho vas portant, tal com estan les coses, oi que la cosa, sí, dic, ara, no ho sé, o sigui, anem a posar-se dràstic, t'atropellen i has d'anar en cadira de rodes i viure en cadira de rodes, potser...
Com ho viuries?
Clar, com ho viuries? Potser l'equilibri se te'n va o no, que és difícil, o sigui, que fer pronòstics...
Sí. Però segurament estàs posant aquell exemple que moltes persones, diguem-ne, que poguessin patir processos més aviat propers a la depressió o diguem-ne, un estat anímic molt baix, podem dir, bé, posa't tu en la meva situació i a veure com ho faries, no?, des del punt de vista dels altres.
Bueno, això introdueix tot un tema de la incomprensió de tot el que són les malalties anímiques. I de vegades és terrible de veure, per exemple, no sé, una mare que té càncer amb un fill adolescent que té depressió. I la mare et posa, però algú que tens tu a la teva mà per resoldre, estàs aquí tirat al sofà, ai, i jo, que tinc una cosa que no puc resoldre perquè és orgànica, estic lluitant i es fa difícil.
D'acord, però tots necessitem, diguem-ne, pel nostre equilibri personal, esbravar-nos en algun moment o altre.
Això és el primer punt.
Primer punt.
Sí, diríem, sí, ha d'haver-hi vies de canalització, que l'esbravar-se no és, diríem, la descàrrega total.
Ah, m'ho pensava, no? Que em diries això. Sí, l'esbravar-se no vol dir començar a cridar a tort i a dret i tot això. No.
No, no necessàriament.
Un es pot esbravar llegint, un es pot esbravar relaxant-se a la platja, un es pot esbravar...
En una conversa amb un amic despotricant contra la dona, contra els fills, en un partit de rugbi...
També has estat molt gràfic, tu, En una conversa amb un amic despotricant contra la dona i contra els fills.
Sí, i les dones contra els marits, sí, et treu bilis allà.
D'acord.
I són maneres... diríem, en un context de
normal,
sí.
I sense que això sigui diari.
Sí, i no ho faràs tampoc amb el primer que passi. No? És a dir, es fa amb un amic, amb una persona que et dona certes garanties de que t'escoltarà. No? De repente l'altre diu, però què vols que et digui? Diu, no em diguis res. No vull que em diguis res, només vull que m'escoltis. I ja està. I això, diríem, ha de formar part...
Ara ens diràs que tots necessitem ser escoltats en algun moment.
I sí, clarament. Quan l'equilibri es fonamenta en aguantar, controlar, això acaba petant, perquè és de, totes les preses aquestes d'aigua tenen llocs pels que han de deixar sortir l'aigua, perquè si no peten, o sigui, és qüestió de temps, no? És
a dir, per tant la nostra ànima també necessita sobreixidors.
És com l'olla, saps l'olla expressa?
Sí, una vàlvula.
Sí, una vàlvula per deixar anar petites quantitats que permetin suportar el conjunt.
D'acord.
Perquè de vegades hi ha la tendència a pensar que es tracta de controlar.
O fins i tot, fins i tot es veu com un cert mèrit, no? Un que és capaç de controlar-se davant de... I això deu ser meritori en algun moment.
Sí.
Però...
però no pot ser ni l'únic ni el principal mecanisme. És a dir, potser caldrà anar a les fonts. És a dir, si jo m'haig d'estar controlant la meva agressivitat constantment, crec que obre la pregunta de per què estic tan agressiu. No es tracta, doncs, d'anar controlant els efectes, sinó d'anar-hi a les causes, a les fonts.
D'acord. Això forma part d'èpoques de la vida, també, Roman? Hi ha èpoques en què estem més agressius, hi ha èpoques que no, hi ha èpoques...
No,
hi hauria
sí,
exemples
sí.
per tot, eh? Fa quatre dies també, i si ho anem a forçar, aquest senyor de 74 anys, que no va ser atès en un centre de salut en un moment, o com ell no va voler, i que ha acabat matant una doctora perquè no ho va atendre com calia. Bueno. Una persona de 74 anys que hem de pensar, doncs, bueno, una persona ja, diguem-ne, madura, tal, entrenamentada, etc etc.
Sí, però diríem que això no s'explica, no és que a partir dels 70 no, tothom sigui agressiu, ni que tothom que estigui en desacord de com ha estat és agafi i mati el metge.
Però en canvi sí que tenim una... tenim, no sé si dir que tipificades, unes certes edats, hi ha una edat en què un està més vital, més arrauxat, més... hi ha una edat en què un està més enraonat i està més tranquil i està més
evolutivament hi ha moments que es presten més a manifestar diríem, o l'agressivitat o la frustració o el desacord
a la primera de cas.
Sí, no? Per exemple, o sigui, una de bastant clara són les rabietes entre els 2 i els 3 anys, no? Que s'agafen cada empipada immensa, perquè sí, perquè hi ha per empipar-se, hi ha per empipar-se.
Quins ho certifiquen? Sí, n'hi ha per empipar-se.
Hi ha per empipar-se.
Però això ens ha passat a tots.
Sí.
També forma part, diguem-ne, del desenvolupament.
Efectivament. No? D'aquesta adquisició, justament, el de 2 anys no agafarà una metralladora i fusellarà tot el que té, però s'agafarà una empipada importantíssima. Com és que no li deixen fer el que vol? I per què els pares no fan el que ell o el que ella diu? I per què el món no respon a el que ell o ella voldria?
Ens estàs dient que nou fons o nou fons, aquesta negativitat expressada d'aquesta forma tan dura, tan poc humana, és aquella negativitat que de petits a vegades ens pot fer doncs, haver donat patades a qualsevol persona.
Sí, però que s'ha anat, diríem,
però que s'ha anat conduint...
conduint, lligant amb altres qüestions, rebent respostes, sobretot per part dels pares, diríem, acollidores, no en mirall, és a dir, si la resposta dels pares és el doble d'agressivitat que la que desplega el nen de 2 anys, doncs aquí ja no, es va fonamentant un vincle i una manera d'exercir la qüestió que no ajuda precisament a la vida social.
Ens ho poses molt bé per preguntar-te. Tots necessitem algú que ens condueixi?
Sí.
Sí.
Sí. Radicalment necessitem algú. A l'altre per tot.
Tot.
Per tot. Per odiar-lo, per estimar-lo, perquè ens acompanyi, perquè ens ajudi, per demanar-li... sempre necessitem un altre, inclús l'anacoreta aquest, el que està allà sol,
també
té en el cap, ja ha tingut gent en algun moment, ha tingut gent en algun moment, i gent significada, és a dir, no pot ser, diríem, persones que van passant, no, és a dir, algú o alguna
ha marcat alguna cosa,
sí, no. que ha establert un vincle. El síndrome de l'hospitalisme, que fa molts anys que es va identificar per un tal Spitz, que veia que nanos que estaven en l'hospital, nadons, sense, o sigui, orfans o abandonats, arriba un moment cap als 5 o 6 mesos que deixaven de voler viure. Així mateix. Estaven alimentats pels torns de les infermeres de nit, tenien totes les atencions mèdiques i es deixaven de moure's, deixaven de fer el que havien après.
Ara qui ens escolta, deu pensar, ens està fent referència a un nen de 5 o 6 mesos que no té ningú voltant i que s'interpreta que pot tenir ganes de morir-se, i algú pot pensar en aquelles persones grans que no tenen ningú voltant i que pensen que tenen ganes de morir-se.
A veure, el que passa és que són diferents ninguns. A veure, el gran...
Sí, ha perdut
ningú,
el seu...
Exacte. Les té, les tenia.
Les tenia.
Les té al cap.
D'acord.
Les enyora, les ha perdut.
D'acord.
I sí, i pot portar a que mori. Mori per falta d'apreci a la vida, perquè no vol viure. Perquè...
És a dir, l'especialista ens pot dir que l'enyor pot ser una causa, entenem-nos, que aquest estat, per dir-ho així, de sentiment de pèrdua perpètua pot no superar-se.
Sí.
I que, per tant, una persona desitgi morir-se perquè el seu context vital, el seu univers personal, les persones que l'envoltaven, ja no hi són i no li queda cap incentiu per...
Sí.
Això pot ser, sí. Sí.
Passa sovint, és a dir, de vegades en gent gran, no?, que mor ell o mor ella, i a cap de poc temps mor l'altre. Però què tenia?
Sí. I vols dir que sense que mèdicament es pugui diagnosticar de dir, bueno, què passava? Doncs passava que no podia aguantar-ho.
Sí.
Pot passar això.
Sí, sí, passa.
D'acord.
Així com hi ha altra gent que sí que manifesta que voldria morir-se, però viu 15 anys més,
D'acord, vols dir que pot ser un recurs moltes vegades per reclamar l'atenció de...
Sí, sí, i una queixa. Que dura se li fa la vida, però bueno, hi ha gent que també ha trobat o suplències o altres coses de la seva vida que l'han permès anar tirant encara que sigui sota mínims.
D'acord, o sigui que al final sí que és cert que tenim trets des de la infantesa.
Sí, però el que passa és que, mira, als 5-6 mesos no és que tinguin ganes de morir, és que no tenen per qui viure.
D'acord.
I no eren les ganes, és que es morien directament. O sigui, els 5-6 mesos morien. S'anaven com apagant i morien. I el que van descobrir és que sí, tenien una mateixa cuidadora, infermera, encara que només fos de dia. Això era totalment diferent, és a dir, algú que el veiés, que li donés a qui respondre, a qui reconèixer, amb això ja estava.
D'acord, això tindria una certa relació amb aquella frase de sempre que una cosa és viure sol i l'altra sentir-se sol?
Sí, per exemple.
És a dir, tots necessitem dels altres, no necessàriament cal que visquem amb els altres, però necessitem els altres.
Sí. Els altres sempre hi són, d'una manera o d'una altra, encara que sigui per aïllar-nos dels altres, perquè han de ser-hi, no com mai lluc.
D'acord.
Però que per la construcció personal, per la vida, fa falta algú que et miri, que et mimi, que et dongui a qui respondre, amb qui identificar-te, no?, amb qui reconèixer-te, això...
Fa falta.
Sí, és imprescindible.
Ara algú que ens escolti pensarà, però diu tot això i això no ve d'una manera natural?
Bueno,
en el procés de la vida, sí, es van coneixent persones, tal, diguem...
Sí, el que passa és que justament com som sers culturals, diríem, en una altra època, per exemple, una gran adquisició de l'evolució humana va ser quan vam començar a ocupar-nos dels malalts. Un tio que no porta res, que no pot caçar, o sigui, diríem, abans, allà et quedes. Vull dir, els lleons, per exemple, hi ha un que està ferit, i directament el rebutgen. Ja no és que no pugui seguir, sinó que a més el fan fora, perquè només fa que nosa. No aporta res i perjudica el grup. Aire, fora. Fan selecció natural. En els grups humans, a partir d'un moment, es comença, és a dir... Ho veuen pels restes, que persones sense dents, de feia molt de temps, no, algú els estava alimentant, perquè si no, no haguessin pogut viure més temps. O persones que tenien ferides importants que els impedia la immobilitat, és que algú els estava alimentant. I són persones absolutament improductives i del punt de vista pràctic i de la supervivència no porten res, només fan que despesa, diríem. I, bueno, aquí hi ha alguna cosa de la cultura, de la civilització...
D'allò que ens diferencia, òbviament.
Efectivament.
Tots necessitem afecte?
Sí.
Sí.
Sí. Molt.
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 Molt. Molt afecte.
Molt.
Sí.
Què vol dir molt?
Vol dir que, bueno, normalment les queixes són que en tenim menys del que voldríem.
Vaja.
Sempre...
O sigui que és cert això, de l'all you need is love, és cert. És a dir, tots necessitem afecte.
Sí, a veure, que l'afecte és una és una, un mecanisme, un lubricant, és, un, és una font d'energia i de vida imprescindible. Imprescindible. Diríem, justament aquests, aquestes màquines de matar...
És que aquests, anava a preguntar precisament per això.
Bueno, aquests no han estat molt servits d'això. No?
Aquesta interpretació sí que es pot fer?
Jo trobo que sí.
Sí.
És a dir, on la qüestió destructiva ha anat primant, ha anat a estar...
O sigui, és que no hi ha hagut efecte.
És que algo de
la, o, sigui, o la qüestió efectiva ha quedat... De...
Ha quedat, o, diríem, o ha mancat molt, o ha quedat relegada per una intrusió, diríem, molt forta i molt desequilibrant de la cosa destructiva. Aquí sempre és difícil de dir què és el que ve de fàbrica,
d'acord,
no? I què no.
El que passa perquè és que, hi ha coses que venen de fàbrica, Robert?
Home, hem de pensar que sí. Hem de pensar que sí. És a dir, hi ha nadons que neixen plorant i estan plorant, no sé, 15 dies plorant. I dius, però
què
ha, clar, què ha fet la mare? Perquè diu, home, la mare s'ho troba. I hi ha un altre que neix, i escolta'm, i diu, no piula, tu, porta 3 dies i no fes ni ai. Sí,
i tots dormim tranquils i no
passa
res.
Exacte. Bueno, hi ha coses que, que... Però la qüestió és, un cop, no? Venen, o sigui, és, què fan els pares i sobretot la mare amb aquell que plora durant 15 dies? No? I a partir d'aquí es determinen moltes coses. Si la mare plora junt amb el nadó, per dir-ho així, i sí, espera tant com el nadó, bueno, aquí hi ha una bola que es va fent més i més grossa. Si una mare pot tenir prou contenció i prou suport també del pare i, diríem, i tolerar i suportar i poder ser, diríem, justament, no? Afectuosa,
sí,
i carinyosa, malgrat el plor del nadó, és a dir, sense tenir una certa retribució, no? Perquè quina és l'expectativa? Tu el consoles i que es consoli.
Està clar.
Si tu el consoles i
sí,
no
sí,
es consola,
sola,
dius, ostres, no? I si una comença a què és el que no estic fent bé, aquest nen és un desagraït, i de vegades no són processos massa conscients.
D'acord.
Eh?
L'efecte es recorda? Recordem l'efecte de quan teníem 3 anys, 4, 5, 10, 15, 20...
A veure... L'efecte es recorda, ostres.
Perquè moltes mares fan, escolta'm, de petit.
A veure...
Que d'això i després resulta que...
Diríem... O sigui, a veure... Lo del record és una cosa curiosa. Fem... Sí, el nostre record...
Recordem el que ens dona la gana?
És tendenciós, sí.
D'acord,
sí,
és molt selectiu, el record.
Sí, és encobrim coses... L'afecte, tenim la propietat de poder lligar-lo a representacions o a idees o a situacions que no necessàriament són les que l'han produït. Diríem, el podem desplaçar a altres...
D'acord.
Malgrat que sempre ara, està per allà l'afecte.
D'acord, ara ens vindries a dir allò que moltes persones diuen, mira aquell, ben vist i no sé què tant, i resulta que jo sóc el que penco, i en canvi en mi mal vist.
A veure.
És a dir, com a vegades tenim una certa percepció de les persones o dels altres d'acord amb una certa actitud que no respon als fets. Quantes famílies poden dir, doncs mira, amb aquell parent el tracte perfecte i jo que sóc el que faig tota la feina, doncs resulta que a mi no em tenen tant en compte, no? I en canvi l'altre que ha sabut sembrar, per dir-ho així, digue-li afecte, digue-li allò, que ha sabut crear relacions i bé, aleshores ell bé i els altres no tant, no? És a dir, que l'afecte ho fem anar...
Sí, fem...
Fem...
Però ho posàvem més en relació al record, que tu preguntaves.
D'acord, el record de l'efecte.
L'efecte lligat al record. No és el record de l'efecte. De vegades sí que podem, per exemple, com tornar, o pensem, o creiem, que tornem a connectar com ens sentíem, no sé, no? Quan... la mare ens deixava no sé on, o el pare feia no sé què,
sí.
I de vegades sí, o sigui, és bastant fidedigna, diríem, no? I hi ha, diríem...
Aquesta certa nostàlgia és... de moments...
Sí, o nostàlgia, sí, o la traça, la impronta,
sí, sí,
de situacions que han quedat com molt...
Marcades,
sí,
o que han definit també,
exactament,
algunes persones, sí.
O que han definit moments d'una relació, o moments personals d'un...
D'acord. És a dir, quan la mare ens allitava, quan anàvem, no ho sé, d'excursió amb algú...
Quan la mare ens allitava, en principi, no.
No, ens allitava de llit. Ah, ens portava, sí. Estava dormint, o quan anàvem d'excursió amb el pa, quan...
Sí, o coses... per exemple, sensacions, no? La sensació, això, del moment del conte infantil, o de la mare, això, que ve en el moment...
Sí.
O moments amb el pare, de compartir, o de fer...
D'acord, sí. O sigui, efecte lligat,
A records, a situacions, Sí. I diríem que formen part del nostre bagatge i dels nostres recursos.
D'acord, i en tots els moments, és a dir, podem recordar... No tots.
És a dir...
En moments, vull dir moments de la vida,
No, o sigui, fins als 3, que hi ha alguna que no hi ha manera... O sigui, hi ha qui pot tenir
recordes... Sí.
I hi ha qui pot creure que té records, que això també. O sigui...
Però, o sigui, tindrem records en la majoria de casos... Des dels 3 en endavant.
En endavant, sí. Susceptibles de no tenir, també.
Sí.
Hi ha gent que diu, per exemple, no, és que no tinc records, no? Pot ser, però jo fins al 7 no recordo res.
O hi ha una època de la vida que no... O que no vull recordar, o que no...
Per alguna raó, que li agradaria poder fer-ho, però no pot... Normalment, no tan curiosament, en el curs dels tractaments psicoterapèutics apareixen molts records que es pensava que no es tenien. Sí, sorgeixen... per exemple, la gent gran de vegades recorda coses que no s'havien tornat a recordar i són de la infància. I amb una...
Amb una claredat.
Sí, amb una intensitat, una força... que els sorprèn, no?
A ells mateixos de saber que poden recordar.
M'explicava una persona que, no tinc, que li tinc tota la confiança, que en el llit de mort el seu pare es va posar a recitar el... no sé què era, de Dante, en italià, una cosa que havia après al batxillerat, o no sé quan, i el senyor tenia 80 anys, i la recitava, però com aleshores, com pot ser, no?
D'acord.
Pues sí, és a dir que...
Tots aquells mecanismes que no podem explicar.
Exacte. Que diríem, perquè des de la hipòtesi de l'inconscient, en l'inconscient queden, tot això queda com impronta, com traces que no s'esborren mai, és a dir, i que tenen, és a dir, no existeix el pas del temps. Tot està com el primer dia, diríem. El que passa és que el nostre jo o sigui, no pot mantenir present totes aquelles coses i es queden allà com arraconades,
d'acord.
Però no vol dir que no hi siguin. Això, per exemple,
sortiran en un moment o altre,
o no, quedaran allà arraconades.
Els efectes surten sovint, per això.
això sí. Els efectes surten, sí.
Això sí, i no sé si els efectes poden també ajudar als mals moments. Els mals moments, o els moments que, com ens comentaves tu, etapes de l'adolescència en què es posen en qüestió moltes coses, poden passar millor si l'entorn on es desenvolupen aquestes coses, diguem-ne, l'efecte s'hi mou, no?
Sí.
És així, però...
Te'n recordes que ho dèiem el dia passat, també, no? Que el reconeixement, inclús part de l'autoritat, però sobretot l'ascendent dels pares i l'acceptació dels fills, va molt lligat a l'efecte. Que renuncien per afecte. També per cansament, diríem. És que, sí, quan els pares, diríem, estan allà quadrats, i els pares ho diuen, és que s'agotaràs de dir 30 vegades la mateixa cosa. Doncs sí, però el que s'ha d'agotar és l'altre, diríem, no? I sobretot quan són petits. No? És a dir, que hi ha d'haver-hi allà... Però els pares són els impulsors de la renúncia. El que ha de renunciar és el fill, però els pares són els que porten a que renunciï. I la insistència és un estri i és justament és el que porta el fill a dir en un moment de temps, insisteixo més.
Perquè no en trauré res.
Exactament, perquè no trauré res. I això és el que porta a renunciar. I sense excessiva acritud. És a dir, reconeixent que en això els pares també estan fent un acte d'amor i d'estimació. Que no és per fastidiar-lo, no és per fer-li la punyeta, no és perquè siguin dolents, sinó perquè l'estan cuidant més enllà del que ell o ella pugui veure. I això també tranquil·litza i molt.
Encara que els pares no els pugui semblar, eh? Encara que s'hagi viscut un moment de tensió perquè un ha hagut de renunciar a allò que volia fer.
Sí, o més un moment de tensió, o un cansament, no? Perquè dius, ostres, un altre cop. I un altre cop haver de dir que no, i l'altre, sí, perquè pa... Diu, pues sí, pues no... Tornar a repetir la mateixa cançó.
D'acord.
Sí.
Què són les males companyies?
A veure... hauríem de començar per què són les companyies per l'adolescent. Per l'adolescent, i bueno, també hi ha altres edats, però en l'adolescència sobretot. El tema de les companyies és fonamental per al desenvolupament i per, diríem, la incorporació al món social.
Per allò que deies, que tots necessitem...
Efectivament. I l'adolescent... té tendència, tu, per exemple, si et passeges amb un adolescent per Sitges, no cal que baixi la mà, perquè la porta aixecada, va saludant a tot qui s'hi diu, però aquí saludes tant. No, aquell, el tal, el qual.
Tal, sí.
I de vegades, no, o uns altres que saben dels més grans, però com pot ser? Home, no, has d'estar al cas.
Sí, és a dir, allò de... Sí, però... totes les hores del dia les antenes posades.
Efectivament. És a dir, estan molt pendent dels altres. Què els hi fan, diríem, de això, o de model, o d'element per discriminar-se, dir, com aquest jo no vull, o no gosso, però quina admiració que em desperta. Mira com és capaç d'anar a fer una pintada no sé on, i li desperta una admiració, però mai faria la pintada.
Sí.
Aleshores, i la incorporació en grups, en diríem, l'adolescent no té prou en tenir un amic, no necessita formar part d'una espècie de microsocietat on hi ha més, no?, nois i noies.
Com més en tinguin, millor.
Normalment no és que siguin grups molt grans, sinó diversos. No? Tenen més d'un grup de referència, i de vegades fan, no, trossos d'un grup amb trossos d'un altre, perquè com estan encantats de conèixer més
gent. Sí.
L'altre dia em deia un pare per l'aniversari del seu fill de 5 anys, no?, que havia decidit no convidar no? O sigui, convidaria els nens de la classe del fill, però no pas amics i familiar, perquè els nens no es coneixerien entre ells. I malgrat tot van venir alguns, i ell es va quedar molt parat de veure que així que van entrar per la porta els nens de 5 anys, vamos, donava igual l'idioma que parlessin, s'entenien tots perfectament, i corrien i feien. Clar, això és des de la perspectiva de l'adult. És veritat que els adults, si anem barrejant, no? Si aquest no el conec de res, i ja no et dic si parla un altre idioma. Ja.
Però ara segurament més d'un coincidirà amb això de les perspectives de l'adult, perquè ara se celebren aniversaris com si fossin comunions o batejos.
Sí, però...
Amb una, diguem-ne, amb una pompa i amb una festassa, i amb veure en quanta gent portem i quan ens deixem de portar, no?
Sí, però això...
I demanant confirmació i totes aquestes coses, no?
Sí, bueno, lo de la confirmació és important, perquè si no també... Però que de vegades aquestes festasses responen més...
Als desitjos
la,
de...
Sí, sí,
ens ho temíem.
A la grandesa dels pares.
Que no pas a la necessitat del fill.
A veure, o a fills també, no sigui difícil.
Sí, no et diran que no.
No et diran que no, normalment. Algú pot ser que
algú
digui
pot
que
ser
no.
Que digui.
Sí, que diguin que no, que de cap de les maneres.
D'acord. Per tant, ens situem. A l'adolescència fa falta, i es creen, naturalment, vincles i relacions moltíssimes.
Sí.
Segurament més que en cap altre període de la vida d'algú, no?
Probablement. No sé si cap al final de l'adolescència els joves, déu-n'hi-do també, com es van... és a dir, depèn de la característica, però diguem, hi ha molts que conserven moltes d'aquestes amistats. Sí. En fan de noves ja en el món adult, ja es mouen molt més i abasten, no? O si comencen a treballar o comencen
sí,
a estudiar.
Sí, o per la feina o per tant.
Sí, i... bueno, també és el que passa és que també és el preu d'haver de renunciar a aquells íntims que abans compartien tantes hores i passaven tantes coses junts, tot és més...
Repartit.
Sí, repartit, efectivament. I per molts això és dolorosíssim, eh?
Sí?
Sí, aquells amb els que...
Aquelles amistats que eren, clar, de totes les hores del dia i que ara, doncs, siguin una vegada a la setmana, una vegada, sí, al mes, o una,
sí,
cada tant.
Exacte, o que un està aquí
i l'altre està allà, i d'acord. D'acord, quan els efectes s'han de repartir,
sí,
s'han,
sí,
de repartir.
I un tipus de vincle més intens, és a dir, de compartir tantes coses, de tants implícits, no? És a dir, de relacions tan íntimes com passen els matrimonis, que ja amb un gest o sense dir res ja s'entenen, mm-hmm, doncs amb els adolescents també passa el mateix. No?
O sigui que en el fons la comunicació s'assembla, encara que un sigui un matrimoni i un altre sigui un amic d'un adolescent o d'una adolescent.
Els amics íntims, sí, és impressionant, sí, i tenen un llenguatge comú i, per exemple, no poden estar entremig d'un grup
que
més gran.
Que seria un vincle de relació, de comunicació equiparable al que podria tenir
en el sentit de la intimitat,
en el sentit de la intimitat. I, de la, sí, sí.
I del sobreentès,
sí, sí, sí.
I de la coneixença, mm-hmm, mútua
i de la,
sí,
interpretació mútua de cadascú, sí,
i d'un còdic comú, que... No, a part, això ho fan molt, diguem, els adolescents ja són donats a tenir còdics
que separin, diguem-ne,
de... sí, dels adults sobretot, no? I tenen la seva jerga,
mm-hmm,
i quan, per exemple, els pares diuen, sí, no, jo entenc molt, sí, de la, sí, jerga del fill, sí,
sí. D'acord, sí, vols, sí, dir que el pitjor que el pitjor que pot passar és que un pare, diguem-ne, es vulgui reconvertir en adolescent,
sí, sí, pretengui entendre, pretengui el que els altres ja fan tot perquè, d'acord, no s'entengui, i tranquil, d'acord, que no se'ls entendrà.
D'acord, vols dir que si un pare intenta fer això quedarà en ridícul, o en el ridícul bastant, més absolut, bastant, no?
Bastant,
o té tots, o sigui, els números per poder-hi estar.
Els adolescents poden parlar davant d'un adult, diríem, sense, i els altres poden riure, posar-se a ser... I l'adult no entendrà res de què va la cosa, no? De què riuen ara, i què ha passat, i, mm-hmm, què... Perquè diríem, el compartir experiències, vivències, a les que referir-se, que tots han estat, fa que només els que han participat d'això
sàpiguen
de què va.
Un llenguatge críptic, sí, aquest. Eh?
Exacte. No? Molt, molt restringit.
Sí, molt restringit.
És com lligat a les experiències, d'acord, comunes.
Doncs en un minut ho apuntem i continuarem. Quan apareixen les males companyies, o allò que pugui definir-se com males companyies, enmig de tot aquest món?
Bueno, quan diríem les tries que comença a fer l'adolescent... van cap a un tipus de persones que diríem que tenen o activitats o manca d'activitats, diríem poc constructius, no? Poc constructius. De vegades l'adolescent se n'adona, de vegades és el criteri dels pares. Home, millor que es relacionis, no sé, amb els que troben bones, mm-hmm, notes, que no amb els que es porten malament i no sé què. Hi ha una... Normalment el que es té més por és els efectes de les males companyies sobre el fill,
propi,
per
exemple. Sí, sí. Mm-hmm.
Però el que es descuida és per què el fill fa aquesta tria.
D'acord. Ho fa per allò també que ens has comentat, que forma part d'una època de la nostra vida, de l'experimentació?
Sí.
Sí.
Sí. Ara, per què vol experimentar en coses que... tan extremes o tan per fora o tan a part de lo que està rebent
la seva...
a casa?
Mm-hmm. Mm? Doncs apuntem-ho i el divendres que ve hi seguirem per aquest camí en el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.